Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana en aquest nou dimecres de ràdio i deixar-hi pujar la periodista i investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles i a Cambrils, Anna Teixidor, Núria.
La nostra convidada d'avui feia 3 anys que s'havia especialitzat en jihadisme quan van tenir lloc els atemptats de Barcelona i Cambrils. Com a periodista ja havia codirigit diversos programes de TV3 de 30 minuts sobre aquesta temàtica, entrant en contacte directe amb desenes de famílies musulmanes que vivien a Catalunya i havien vist com algun dels seus membres marxava a Síria. Però va ser el moment en el que van tenir lloc els atemptats quan l'Anna Teixidor va decidir investigar-ho tot plegat. És per això que després de parlar amb moltes fonts, el 2020 va publicar Sense por a morir, els silencis del 17A, un llibre que ha estat una de les bases del documental de Netflix 800 metros, un documental per cert on ella ha estat la directora d'investigació i que s'ha fet amb l'Ondas el millor documental o sèrie documental 2022. És per això que per conèixer tots els detalls i també saber què hi ha al darrere de tants anys d'investigació sobre aquests atemptats, avui puja a la caravana Anna Teixidor.
Anna Teixidor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, contenta d'estar aquí.
La cèl·lula se inicia a finales de 2014 con los tres hermanos mayores y poco después entra en contacto con ellos a Abdelbaki Ersati. Este será el grupo básico de toma de decisiones que marca los tiempos y que recluta al resto del grupo.
Decías que uno de los aspectos clave es que estaban muy cohesionados entre ellos. ¿Crees que esta cohesión es una de las razones que explican que llegaran a conseguir atentar?
Son tres parejas de hermanos, entre ellas dos son primos. Los hermanos mayores tienen entre 22 y 24 años y los menores, Husa, Said y Omar, entre 19 y 21 años.
Anna, ara parlem d'aquest documental que escoltàvem al seu tràiler, d'aquest 800 metros, abans, però en quin moment veus clar a la teva carrera que dins del periodisme et vols especialitzar en jihadisme?
El maig del 2014 jo em vaig trobar amb una font, un vell policia de l'àrea metropolitana de Barcelona, i va explicar que s'estaven produint homenatges a màrtirs, a persones que havien marxat de Barcelona i s'havien anat a Síria i s'estaven morint, i aquesta gent se'ls estava homenatjant aquí mateix, no? Això em va cridar molt l'atenció, i en un moment en què encara no s'havien produït detencions de persones que s'havien mobilitzat a grups jihadistes en aquell moment de la guerra de Síria, van començar a estirar el fil i a partir d'aquí van començar a fer treball de camp. Jo crec però que les especialitzacions duren 8-10 anys, però que després cal canviar per veure-les amb una certa perspectiva, no?, i tornar-les a reprendre al cap d'uns anys.
Jo crec que si estem parlant d'aquest 17 d'agost, d'ara fa 5 anys, si parlem de les Rambles, si parlem de Cambrils, és veritat que vas treure el llibre Sense por a morir, és veritat que has estat directora d'investigació 800 metros, però si jo dic 17A, segurament molts dels oients se'ls hi ve el cap on eren, què feien, on era Anna Teixidor?
Jo estava als Estats Units, precisament amb una formació sobre temes de jihadisme, havia estat en 4 estats i faltaven 3 dies per tornar. Allà estàvem coneixent sobretot quin és el treball que es feia amb les comunitats musulmanes i com es feia per detectar processos de radicalització i neutralitzar-los. Llavors, tan bon punt vam tenir la notícia de que s'havia produït el que podia ser un atemptat a Barcelona, doncs recordo que va ser contrarrellotge, no?, agafar un avió i tornar aquí.
17 d'agost, com comences a investigar-ho tot plegat?
A mi em va crear una gran frustració, no?, quan vaig veure els autors materials dels atemptats. I a mi m'interessava molt saber qui eren. Eren joves que havien crescut a Catalunya, cap havia nascut, però des de ben petits que hi eren. I pensava, aquí hi ha d'haver-hi indicadors que ens diguin què ha passat amb aquests joves, no? Quin procés de radicalització han seguit, què han vist les amistats, què han vist les famílies, no? I a partir doncs, d'aquest interrogant, d'aquesta frustració que jo tenia, perquè veia que no ho podíem saber de moment, doncs jo visc a prop de Figueres i em vaig dedicar un cop a la setmana a anar a Ripoll i a fer treball de camp. I sobretot conèixer tot aquest entorn. Famílies, pares, germans, però també els companys de l'institut, els empresaris que els havien contractat, els professors que havien estat en classe amb ells. I a partir d'aquí he intentat així tot aquest mosaic. Al cap d'un any va sortir el sumari judicial i llavors em vaig submergir, no?, amb tota la lectura, no? Penseu que són més de 50.000 pàgines que van anar sortint al cap dels següents següents mesos, i llavors em vaig dedicar a tota la gent que havia estat interrogada per la policia a localitzar-los i a preguntar què és el que havia passat, què sabien, i llavors podia contrastar el que havien dit a la policia amb el que m'havien dit a mi, i a partir d'aquí doncs anar teixint el que va ser finalment el llibre.
Ara preguntaré si va ser fàcil xerrar amb ells, si tots ells van voler parlar, etcètera, etcètera. Però entenc pel que em dius que en definitiva volies trobar resposta al per què, no? Per què ha passat un fet com aquest?
Per què ha passat un fet com aquest, i amb la gran estupefacció de moltes persones de l'entorn que encara no ho entenien, que ploraven unes persones que havien matat, però que ells hi empatitzaven perquè els hi havien vist créixer, perquè s'estimaven aquelles persones, però tenien aquesta ambivalència, aquesta contradicció d'estimar una persona que ha matat una altra, no?
Clar, parlem de familiars, parlem d'amics, parlem de professors, com deies, no?
Gent amb molt de dol, perquè jo he estat tornant a Ripoll i, no sé, estic parlant de 6 mesos enrere, encara vaig parlar amb una companya d'en Hussabu Yacoub, i aquella noia no podia parlar d'aquest tema, a casa no en parlava, i va permetre, doncs, anar a fer una passejada, poder recordar qui havia estat en Hussabu Yacoub abans dels atemptats, i ell encara ho feia molt de dolor.
Tothom ha volgut parlar-ne?
No, la majoria no en volen parlar. Hi ha un gran silenci a Ripoll, no només dins la comunitat, i una forta pressió a la comunitat musulmana perquè la gent no en parli, perquè aquest tema passi pàgina d'una vegada, però també a Ripoll mateix, no? Un gran intent per passar de llarg tot això. Això pot ser una manera, no, d'intentar allunyar-se del problema, però és evident que aquí van haver-hi uns indicadors que no es varen ser suficientment alertadors, ningú va denunciar res, tot i que ara amb la perspectiva del temps veiem que es varen veure coses, però ningú va fer res, tothom va mirar cap a una altra banda. Potser és que les comunitats musulmanes no estaven prou empoderades, potser és que aquesta fina tan prima però prou gruixuda que és el radicalisme no tenia prou interès a Catalunya, no?, per intentar, doncs, veure aquests processos de radicalització, com neutralitzar-los i sobretot donar el crit d'alerta, no? Què passa quan veiem una persona que està canviant d'actitud, que està trencant amb les seves relacions habituals? Aquí és on hi ha el veritable problema.
Clar, és evident, i ara ens ho explicaves, Anna, que gestionar emocionalment tot el que va passar, i més la gent propera, directa, els autors materials dels fets, els atemptats, deu ser molt difícil. Però, Anna, com gestiones tu que hagi passat això i et posis a entrevistar tota aquesta gent? Perquè tampoc deu ser fàcil.
Mira, jo recordo que trucava sobretot amb en Javier Martínez, el pare del nen de 3 anys que va morir a la Rambla, per no perdre l'equilibri, no? Perquè tu pots parlar amb els amics, amb els pares, amb els germans dels autors materials, però sobretot aquí les víctimes, els supervivents, són els familiars que queden, o les persones que van sobreviure als atemptats a les Rambles, no? I aquest punt no el podia perdre. Per tant, sí que ha estat en molt de contacte amb en Roberto Manrique, de l'Associació de les Víctimes, i sobretot no només amb en Javier Martínez, sinó amb altres persones que he pogut anar coneixent i que ells t'estan explicant el seu dolor. Llavors, és terrible trobar-se amb un atemptat, i sobretot el que hem vist després d'aquest atemptat, amb l'oblit dels supervivents, que fins i tot reclamar ser víctima d'un atemptat és una feina colossal, perquè les pròpies autoritats sembla que hi hagi una certa desídia, no?, per aquest reconeixement.
Després de treballar-hi durant molt de temps, sobretot plegat, i ara en parlem del llibre, ara en parlarem del documental, et crea tot una sensació d'injustícia?
En crea molta injustícia pels supervivents, però també en crea moltes frustracions, perquè encara hi ha molts interrogants, no? I perquè si tu t'has trobat en una situació com aquesta, com és que no tinguem prou respostes? Com és que hi hagi documentació arxivada que no pugui tenir una transcendència pública, no? Més que tot perquè hi ha alguns supervivents que no s'han mogut del 17 d'agost del 2017. Encara estan allà i encara estan fent preguntes del que va passar aquí.
5 anys després, eh?
5 anys després, penseu que hi ha pares que no han pogut tornar a la feina. I les baixes ja han passat, per tant, és molt complicat. Hi ha persones, mira el cas d'una propietària d'un quiosc de Barcelona. Aquesta senyora es va vendre el pis, es va vendre el quiosc que havia passat de generació en generació i s'ha anat a viure en un poble fora de Barcelona i no torna a les Rambles.
Clar, després de tot aquest temps d'investigació, publiques el llibre Sense por a morir, els silencis del 17 d'agost. Parla'ns una mica d'aquest llibre. Qui trobarem en aquest llibre?
Bé, aquest llibre és el retrat de qui eren els autors materials dels atemptats, a partir de tots aquests testimonis que diguem que hi ha al seu entorn. I llavors hi ha una reconstrucció de tots els mesos previs, de quin moment es comença a gestar la cèl·lula, de quan arriba Abdelbaki Esati a Ripoll i forma aquest grup i com es va gestant, dels desplaçaments que faran el grup a altres punts d'Europa, que això ja permet intuir que hi haurà, encara que no les coneguem a dia d'avui, connexions internacionals, i també doncs, entro també al davant de qui era Abdelbaki Esati, no? El que passa que sempre pensant que és una investigació oberta, que encara no ho sabem tot, i que això pot tenir altres capítols.
Segueix oberta la investigació?
La investigació es va tancar, uh-huh. com bé sabeu, hi va haver judici, hi ha tres persones a l'Audiència Nacional condemnades que estan complint condemna, però evidentment han quedat molts de fils per estirar o que no sabem, no? Per exemple, una de les coses que pot passar és que en algun moment hi hagi algun registre en algun punt d'Europa o a Síria fins i tot, i que allà coneguem doncs, una documentació desconeguda fins ara que ens aporti pistes de la relació d'aquest grup de Ripoll amb Estat Islàmic o amb altres punts d'Europa amb cèl·lules d'Estat Islàmic. Per tant, encara hi ha interrogants per conèixer. I pot ser que hi hagi altres capítols. Penseu que l'11M, a la sentència de l'11M, per exemple, no se sabia qui hi havia la mera Sisi al darrere, Afganistan, i aquí ha passat el mateix. Per tant, hem d'esperar uns anys, que hi hagi més perspectiva temporal, que es donin a conèixer documents que probablement ara estiguin classificats per saber exactament què hi havia darrere de l'atemptat del 17 d'agost.
Abans ens ho deies i fèiem una mica una pinzellada i surto per un moment només del 17 d'agost o només de l'11M o només de qualsevol atemptat particular que hi hagi hagut. Com a societat, Anna, creus que en sabem prou del món jihadista?
No sabem prou del món jihadista, però estic segura que tampoc no sabem prou dels mons extremistes. Hi estic parlant de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra. Uh-huh. Fins i tot els experts estan preveient que és més probable en els pròxims temps a Europa que hi hagi atemptats d'extrema dreta que fins i tot de jihadisme, no? En un moment que la guerra de Síria s'ha acabat, que l'Estat Islàmic va perdre la guerra suposadament, encara que penseu que hi ha molts combatents que van quedar a la zona de l'Iraq i que es poden replegar i que bé, allà encara hi ha atemptats, però fixeu-vos ara fa uns dies a Alemanya, no? Que va sortir un personatge que estava en vinculació amb més d'una vintena de persones i que volien fer un cop d'estat a Alemanya d'extrema dreta. Per tant, hem de ser molt prudents i, sobretot, precavuts. I el més important aquí és donar un crit d'alerta. Quan veiem que una persona està tenint un canvi d'actitud, que explica coses que ens poden cridar l'atenció. És molt sutil tot això, eh? Evidentment que no trucarem a la policia, anirem a buscar un organisme perquè ens assessori, però penseu que entre el 2014 i 2015 hi havia pares, mares, amics, professors, que s'anaven als Mossos d'Esquadra per dir el meu fill s'està radicalitzant, ens diu que se'n vol anar a Síria a lluitar, què hem de fer nosaltres? I la resposta no hauria de ser tan policial, sinó algun organisme més civil que et puguin assessorar, perquè des del moment que tu vas a la policia, automàticament comença una investigació i estàs assenyalant ja el teu fill. Per tant, hi hauria d'haver algun mecanisme, algun organisme civil en el qual hi hagués assessoraments d'aquests moviments extremistes.
Dèiem que publiques després de totes aquestes investigacions el llibre Sense por a morir i després surt el documental 800 metres, aquesta sèrie documental. Entenc que 800 metres es refereix al camí que va fer la furgoneta, no? Per
sí,
les Rambles.
És el recorregut de la furgoneta des del moment que entra fins al monument de Miró.
Dèiem, és una sèrie documental dirigida per Elías León i produïda per Ramon Campos, de Bambú Producciones, però al darrere hi ha molts més noms, com el teu, que juntament amb Nacho Carretero i Jesús García heu format part d'un comitè de redacció. De fet, has dirigit, no?, aquesta investigació.
Sí, érem un equip de tres i així va ser molt interessant. Nacho Carretero havia fet, molt recordareu, havia escrit Farinha, ha treballat temes, va estar a Ripoll durant aquells dies. En Jesús García, bueno, és especialista del País a tribunals. Llavors aquí ha sigut molt molt interessant treballar tots tres plegats, perquè veníem de mitjans de comunicació diferent i maneres de fer diferents, no? Mm-hmm. I aquí el que consistia sobretot és poder estirar tots els fils possibles, aguts i per haver, per conèixer doncs, més detalls i arribar a més testimonis. El que passa que tot i que hagin passat 4 anys, que és quan es va estrenar, no és gens fàcil, eh? I potser un testimoni et sembla que com que el pots tenir i et surt davant de càmera o amb l'anonimat, ha sigut relativament senzill, però no, a vegades hi ha mesos de feina al darrere per aconseguir que aquella persona primer et vulgui rebre, després vulgui parlar amb tu i finalment es vulgui posar davant d'una càmera. I això en aquests temes de terrorisme i en molts altres, com bé ja saps, és complicat.
T'expliques de forma molt diferent a tu mateixa el que va passar no només a les Rambles de Barcelona, sinó també a Cambrils, després d'haver fet aquest documental?
Com ho dius, això?
Dic, entenc que et canvia la visió del per què o el com ha passat, no?
Sí. Clar, els atemptats de Barcelona i el grup que els va protagonitzar, però sobretot aquest de radicalització d'Abdelbaki Esati, va ser molt sutil, en el fons. Perquè fins i tot els seus pares pensaven que aquests nois estaven anant per més bon camí. Van deixar de sortir, van deixar de posar-se fins i tot texans, es posava la roba tradicional, van llançar tota la roba de marca, no volien beure, no volien consumir, anaven a la mesquita, i tot això va ser vist per les famílies com a coses positives, no? Quan després ells mateixos es van adonar que fins i tot Abdelbaki Esati feia algunes verificacions per saber què deien els fills en els pares, no? Per tant, és una cosa a tenir en compte i sobretot a alertar, eh? Però sempre sense fugint de sensacionalismes, no? Siguem molt, molt curós, perquè és fàcil a vegades també equivocar-se, no? I que un professor doni el crit d'alerta d'un alumne que creu que està radicalitzat, però que el que està passant doncs, és propi de la seva edat i està tenint una rebel·lió, no? Per tant, és sobretot ser molt prudent, és molt sutil i que no hi ha receptes màgiques per tot, no? I no és tan fàcil. Sí que a vegades, no? Podem qüestionar els Mossos, podem qüestionar les administracions, però no és tan fàcil.
Ara em deies, no és tan fàcil. Posem números a aquesta docusèrie. Heu fet 80 entrevistes, 400 persones contactades, 150 hores de visionament del judici, 60 fonts biogràfiques revisades, moltíssimes hores de gravació. Ara, què és el que t'ha resultat més complicat de participar en un documental com aquest?
La pressió.
Sí?
La pressió. Penseu que les plataformes es treballa amb molta gent, però llavors també amb equips que si hi ha un rodatge un dia no pot fallar, perquè tot el material que portem té un elevat cost, contractar aquelles persones només hi ha uns dies concrets de rodatge, per tant, res pot fallar. Recordo que, per exemple, el cosí d'un autor material no es va presentar, ho teníem ja tot a punt, tot muntat, i no es va presentar. Llavors, la pressió que tens quan es tracta de produccions amb un elevat pressupost, amb tanta gent participant-hi, és més complex. No és anar amb una càmera, a una redactora i un operador de càmera, sinó que tot té molta més infraestructura. I en el cas de Ripoll, sobretot, això s'accentuava perquè ningú en vol parlar. Sobretot hi ha silencis, no?, i la pressió de la comunitat musulmana, i la mateixa gent de Ripoll que vol passar pàgina, no?, i no vol que s'associï la població en els atemptats. Per tant, sempre hi havia un punt molt estressant, no?, de si finalment aconseguies que aquell testimoni parlés en un moment que havia de parlar quan tot estava a punt. Però bé, això són les rutines pròpies dels periodistes, no?, que ens passa això.
Vau rebre pressions polítiques?
No es va rebre cap pressió política de cap tipus. Es va decidir que, com a alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, doncs havia d'intervenir-hi. I amb tot el tema polític, penseu que el context de l'atemptat, hi ha tot el procés, el 17 d'agost hi ha aquest atac terrorista, però a l'1 d'octubre de seguida s'acosta i s'oblida per complet, no?, l'atemptat. Però en el documental, sobretot, hem sigut molt respectuosos, hem intentat mantenir el màxim de rigor i no especular, encara que sí que s'apunta en algun moment, no?, doncs, que hi ha qui creu que darrere de l'atemptat hi ha tota una sèrie de teories que podríem anomenar conspiratòries, perquè de moment no han quedat acreditades, però no hi va haver-hi aquesta censura que comentes.
Parlàvem dels autors, heu fet una investigació exhaustiva per explicar qui eren els autors materials dels atemptats, parlàvem de les víctimes, però suposo que el que convideu a fer amb el documental és reflexionar, no?, com a societat, com a col·lectiu.
Sí, primer de tot ensenyar el dolor dels supervivents. El treball de l'UABAT ha estat clau, no només perquè aquesta gent es pogués recuperar psicològicament, sinó accedir a indemnitzacions econòmiques del Ministeri d'Interior.
Amb en Robert Manric, que el vam tenir fa unes quantes setmanes aquí, sí, ens deia, no només hi ha víctimes que encara no sabem qui són, sinó que a més hi ha víctimes d'aquells atemptats que no estan considerades com a víctimes perquè no hi eren. Javi Martínez.
Clar. Javier Martínez, el pare del nen de 3 anys.
És que és molt bèstia.
No està considerat, i els avis tampoc. I tota aquesta família, oncles, tot ho han patit molt, no? Sí, és el gran dèficit que encara hi ha ara mateix, i que si ara es produeix un altre atemptat, això encara no quedaria solucionat, fins i tot amb una oficina de víctimes a Catalunya, no?, que no existeix pròpiament. És un documental per reflexionar, per tenir clar que hi pot haver un altre atemptat, i és igual de quin tipus sigui, de quina tipologia sigui aquest atemptat. És una sèrie documental per tenir alerta, per posar alerta en els processos de radicalització, per com neutralitzar-los, per quins són els indicadors que ens poden fer pensar dues vegades que aquella persona que coneixem, que estimem, que apreciem, pot estar patint un procés de radicalització. Només per això val la pena poder-ho visionar.
A partir de que neix o de que es fa evident a Europa per diversos atemptats al jihadisme, segur que sempre ha sentit aquella frase que diem tots de... que no m'agafi a mi a cap lloc, si us plau, però és que no sabem quan passarà. Fent aquest documental, fent totes aquestes investigacions, t'ha donat la sensació que un atemptat d'aquestes característiques és esperable?
Mira, jo quedava amb una font policial abans d'aquest atemptat i sempre em deia, avui queda un dia menys per un atemptat a Barcelona. I realment tenia raó. Ja sabien que es produiria en un moment o altre un atemptat a Barcelona, perquè els grups jihadistes ja ho havien posat en els seus objectius, havien fet fins i tot propaganda assenyalant Barcelona, amb la imatge de la Sagrada Família, fins i tot. Sabem que aquest era un dels objectius dels terroristes. Però sí, malauradament, quedava un dia menys. I això fa que s'hagi de treballar, no?, amb aquests temes que et deia de processos de radicalització, que no ens ho mirem com si no vingués amb nosaltres, perquè un atemptat es produïa en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Qui s'hagi enganxat a aquesta entrevista a pocs minuts del seu final es preguntarà, i ara per què estan parlant a Ràdio Estel, a la caravana, amb Anna Teixidor, periodista investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles, escriptora del llibre Sense por de morir, directora d'investigació de la sèrie documental 800 metros, que podeu veure a Netflix. Doncs bé, perquè avui digueu-t'ho, Anna, digueu-t'ho, què us donen avui a la nit?
Bé, finalment aquesta sèrie documental ha estat premiada amb un premi Ondas, i llavors avui hi ha l'entrega al Liceu, hem estat dinant al Palau Albéniz amb tots els guanyadors, amb un dinar que ha ofert l'Ajuntament de Barcelona, presidit per l'alcaldessa, i bé, aquest vespre, doncs, es dona l'entrega. Jo crec que aquest premi, sobretot, donar visibilitat a les persones que estaven a la Rambla, a Cambrils, a prop de l'urbanització d'Alcanar. Fins i tot persones de Ripoll, que es varen sentir molt intimidades amb el que estava passant, doncs és donar-los un homenatge a aquests supervivents, als familiars de les víctimes mortals, i sobretot perquè no s'oblidi i recordi que aquí va haver-hi un 17A.
No només perquè avui us donen el Premi Ondas a millor docusèrie, que déu-n'hi-do rebre un Ondas, sinó per tot això que em deies, que pugueu pujar a l'escenari, que pugueu retre aquest homenatge a les víctimes, per tot això, a dia d'avui fas feina ben feta.
Bé, tancar un cercle, no? Cal tancar cercles, distanciar-se dels temes, no? I sobretot de qüestions tan controvertides com aquesta, no? Perquè al final, amb els supervivents, hi mantens un lligam emocional, és inevitable. I cada 17 d'agost, o quan faltin uns dies, truques a algunes persones que estaven a la Rambla, a Cambrils, o al Canà, o a Ripoll, perquè és inevitable. I llavors, doncs, avui és tancar aquest cercle i, sobretot, doncs, homenatjar els que ja no hi són.
Des que saps que rebreu aquest Ondas, has pogut parlar amb alguna de les víctimes?
Sí, fins i tot avui al vespre Robert Manrique i alguns supervivents de la Rambla vindran a l'entrega de premis.
No vull marxar o deixar marxar Anna Teixidor sense preguntar-li, però, què estàs fent ara mateix, futurs projectes?
Bé, ara he començat un projecte ara fa uns mesos. Vaig ser mare de bessons i, per tant, tinc poc temps. Però ara estic treballant en un tema d'explotació sexual que em portarà 2 o 3 anys.
Et valo dur, eh?
Depèn. Depèn. No, són qüestions a vegades oblidades, no? I llavors ho estic centralitzant en un espai molt concret i que crec que pot tenir interès, i el que estic fent és llegir molts sumaris judicials.
El periodisme d'investigació, Anna, ha de servir per això, per destapar certs tabús?
I històries que no es volen explicar. Ara estem treballant una història de fa 30 anys i la gent no en vol parlar. Encara hi ha implicacions.
Periodista investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles, escriptora del llibre Sense por de morir, directora i d'investigació d'aquest documental que avui rep el Premi Ondas a millor docusèrie, 800 metros, Anna Teixidor. Ha estat un plaer per aquesta estona amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tot l'equip.
Ràdio Estel.